Doncs ja ens hem posat al dia amb els companys informatius i ara és l'hora d'obrir l'ofici d'educar amb l'Elisabet Pedrosa.
Com portes de física quàntica?
Mira, si no em fas una repregunta, et diré que la teoria de les cordes, molt bé.
Molt bé, doncs t'hauràs d'il·lustrar avui amb la Sònia Fernández Vidal. Anem de passeig per entrar al món de la física quàntica.
Doncs ens il·lustrarem en aquesta física quàntica amb l'Elisabet Pedrosa fins a les 7 del matí.
L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
Avui a l'ofici d'educar al món quàntic amb la Sònia Fernández Vidal.
Sònia Fernández Vidal és escriptora, investigadora, emprenedora i divulgadora científica. Va néixer a Barcelona el 1978. Està llicenciada en física a la Universitat Autònoma de Barcelona i és doctora en informació i òptica quàntica. El 2017 va estar entre les 100 persones més creatives del món, segons la revista Forbes. Ha estat investigadora i docent a la Universitat Autònoma de Barcelona. És cofundadora de l'empresa Gauss & Neumann i ha escrit els llibres Quantic Love, Esmorzar amb partícules, L'univers a la mà, amb la Pilarín Vallès, i la trilogia La porta dels tres panys, per contagiar a adults i joves la seva passió per la ciència i la física quàntica. Avui a l'ofici d'educar ens proposem entrar al món quàntic de la mà de la Sònia Fernández Vidal.
L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa.
Doncs avui som al Turó Parc, a l'ofici d'educar. Som en companyia de la Sònia Fernández Vidal. Hem vingut a passejar perquè ens ajudi a entrar en aquest fantàstic, meravellós, al·lucinant món de la física quàntica, que tu l'expliques pels adolescents, però que nosaltres com a grans, jo llegint el llibre com un adolescent, com una criatura, he gaudit molt. I volem que ens ajudis a entrar dins el món de la física quàntica.
Bueno, aquesta és una miqueta la invitació que es fa amb aquest llibre. A mi m'agrada dir que és per nens, però de 9 a 99 anys, és a dir, que ja ho has dit prou bé. De fet, hi ha molts lectors que són adults que han aprofitat un llibre de fantasia per endinsar-se en aquest món, que per mi és meravellós, però pensa que hi ha molta gent que encara li fa molta por.
Escoltareu durant l'entrevista una criatureta, perquè la Sònia Fernández Vidal no fa molts mesos que va tenir una criatura, i avui passegem amb la criatura. Les
Exacte.
Criatures...
amb l'Apolo.
Tenen l'Apolo. Tenen, tu dius, més facilitat, una ment més oberta per entrar en el món de la física quàntica.
Però saps què passa? Que el món de la física quàntica ens descriu un univers fascinant, però alhora molt antiintuïtiu. De cop i volta, quan els científics es van ficar a estudiar aquestes partícules petites, van descobrir que podien travessar parets, estaven en dos puestos simultàniament, es podien teleportar. I jo penso que els adults ens passem més temps pensant això és impossible, no? O completament sorpresos per aquesta realitat tan extraordinària que ens quedem bloquejats. En canvi, els nens petits, bé que ho saps, que tenen molta més flexibilitat mental que nosaltres. I jo penso que ells van una miqueta més enllà, ho accepten i fins i tot es fan preguntes encara més al·lucinants, que jo me'ls emportaria al departament a més d'un, a dir, escolta, tu, vine cap aquí, que farem aquesta línia d'investigació.
Tu has fet moltes xerrades amb joves. Quines curiositats, com accepten ells el que és la física quàntica?
Mira, hi ha bastanta diferència, també per edats, com és lògic, però, per exemple, als més petitons els agrada molt la part de fantasia, és a dir, pensar que en realitat doncs, podem teleportar-nos, que podem travessar parets, totes aquestes coses amb ells els fascinen.
Després, per exemple, a mi això de pensar que puc creuar parets o que em puc teletransportar, que ho expliques molt ben explicat d'una manera molt amena en el teu llibre, en aquest univers de la física quàntica al qual avui intentarem entrar, es pot arribar a fer? Es podria arribar a fer?
Home, de
podríem arribar-ho a fer?
Bueno, efectivament, per exemple, la teleportació és quelcom que és de la ciència-ficció, però també hi ha una teleportació quàntica. De fet, no és només teoria. Ja en el 2003 es va realitzar el primer experiment teòric amb partícules fonamentals que es van teleportar i des d'aleshores s'està fent cada vegada amb partícules més grans o en conjunts de partícules més grans. Avui en dia el que sabem nosaltres, per exemple, teòricament no és impossible, però sí que és veritat que la tecnologia encara no està desenvolupada, per tant, de moment, teleportar-nos nosaltres és més proper a la ciència-ficció que a la ciència, però, bueno, com dèiem, no és impossible. Qui sap si els nostres tataranets es podran teleportar?
Qui sap si l'Apolo es podrà arribar a teletransportar?
Exacte.
I a veure coses que nosaltres no veurem.
La trilogia dels Tres Panys ha venut més de 90.000 exemplars a Espanya i més de 250.000 al món, i ha estat traduïda a 19 idiomes. Ha esdevingut un referent de la divulgació científica i està recomanada a lectors d'entre 10 i 99 anys.
Serà que veig un gat. Hi ha una història d'un gat en la... Explica'ns aquesta història del gat en relació a la física quàntica. Veiem un gat aquí negre, en aquest parc.
Sí, sembla premonitori, eh? S'ha presentat aquí.
Sí.
Mira, de fet, una de les peculiaritats del món quàntic és el que es coneix com el principi de superposició. El principi de superposició és un d'aquests principis tan extraordinaris del món quàntic, i és que les coses poden estar a dos puestos alhora.
A veure, explica-ho. Com poden estar les coses a dos puestos a la vegada?
I què té a veure això amb el gat? Doncs veuràs, Schrödinger, que era un dels pares de la física quàntica, va dir, mira, les partícules quàntiques que poden estar com a dos puestos alhora, en dos estats, diuen ells, simultàniament, ell va triar quelcom que era encara més pertorbador, i és la vida i la mort. I va dir, podem aconseguir, segons la física quàntica, tenir un gat viu i mort simultàniament. Com ho va fer? Va fer el segon experiment. Mira, Elisabet, va agafar un gat com aquest que es veuen aquí. Era un experiment mental, eh? No us penseu, els oients, que vam maltractar cap gat.
No.
El que van fer és que van agafar, o se suposa que agafaven un gat, i el ficaven en una capsa opaca, que no es veia res a dintre. I aquesta capsa tenia un pot de verí, d'acord? Amb un dispositiu molt curiós, i és que agafaves una piloteta i la feies anar per un camí. Si la piloteta en aquest camí es trobava una bifurcació. Si agafàvem el camí de l'esquerra, aleshores s'activava el dispositiu verinós a dintre la capsa i com a resultat com tindríem el gat? Mort.
Efectivament.
En canvi, si la piloteta agafava el camí de la dreta, no s'activava el dispositiu verinós, per tant, el gat estaria viu a dintre de la caixa. Què succeeix? Imagineu que ara ens n'anem al món quàntic i aquesta piloteta fos del món quàntic.
Estem entrant al món quàntic.
Estem entrant ja. En aquest món. Doncs aquesta partícula podria estar agafant el camí de l'esquerra i de la dreta simultàniament. Per tant, què estaria passant? Estaríem activant i no activant el dispositiu verinós alhora, per tant, com a resultat, tindríem un gat que estaria viu i mort simultàniament.
Aquest programa, pensem en com explicar les coses als joves, també als adults que n'hem d'aprendre, però això a la pràctica, què voldria dir? Que hi ha diverses possibilitats i que què les arriba a materialitzar? Que hi hauria universos paral·lels. Què vol dir tot això?
De fet, és bastant extraordinari, eh? Perquè, clar, a la pràctica, tots aquests fenòmens no els vivim en el nostre dia a dia. No veiem gats vius i morts simultàniament, que seria bastant peculiar, sinó que veiem una cosa o altra. Però en el món microscòpic, en el món de les partícules fonamentals, sí que funciona així. I el curiós és que es pot desenvolupar tecnologia precisament gràcies a això, per exemple, els ordinadors quàntics, no? Els ordinadors quàntics que ara han sortit tan de moda, no? Degut precisament a la notícia que va treure Google ara fa unes poques setmanes, que deien que havien aconseguit aquella supremacia quàntica, no? Doncs precisament utilitzen aquest principi de superposició, que en lloc de treballar amb bits, que seria un ordinador normal, que treballa amb uns i amb zeros, doncs treballaven amb qubits, amb la superposició d'uns i zeros simultàniament. No? I precisament gràcies a això aconsegueixen tenir aquests ordinadors. Per tant, a la pràctica acabarem tenint, però com a tecnologia. Després, el que tu em deies dels multiversos, hi ha una interpretació, per exemple, de la física quàntica, que ens diu que en un univers estaríem anant pel camí de l'esquerra i en l'altre univers estaríem anant pel camí de la dreta.
En un univers estaria l'Apolo plorant i en un altre univers estaria en silenci. Ara el tenim plorant, que podeu escoltar. Això què suposaria? Que totes les possibilitats són infinites?
Mira, la veritat és que un dels impactes, sobretot filosòfics, més importants que ens trobem, és precisament aquest que tu acabes de dir, és que totes les possibilitats, segons el món quàntic, estan superposades entre si. És a dir, que la realitat no està definida a priori. Quan tu em preguntaves, no, també, per exemple, què els agradava més en els nois i en els joves, els adolescents, per exemple, aquesta part els encanta, no, perquè començar-se a plantejar què és la realitat, no? És una superposició, és algo que està completament definit. Què succeeix si quan jo observo estic canviant allò que s'està
observant? Ara la realitat és que la por et reclama per un moment.
Sí. Mira, anem a veure si amb una superposició, amb un paral·lel, el canviem.
Sònia Fernández Vidal va treballar al Centre Europeu d'Investigació Nuclear, CERN, en el projecte de l'accelerador de partícules que funciona a 271 graus sota zero. Un túnel circular de 27 quilòmetres de circumferència excavat a 100 metres sota terra, des d'on s'estudien les partícules fonamentals. Després va viatjar a Los Alamos, Estats Units, per col·laborar amb la Divisió Teòrica del Laboratori Nacional de Los Alamos, i el 2006 va treballar a l'Institut de Ciències Fotòniques en un projecte europeu sobre computació quàntica escalable amb llums i àtoms.
Veiem com la Sònia agafa la seva criatura. De fet, una de les coses que parlarem és la teva faceta de mare i com això es fa compatible. Les mares a vegades ens costa com això es fa compatible amb la professionalitat, en el teu cas la divulgació i la vida, no? Com canvia quan apareix un fill. Tu en tens dos, aquest és el segon.
Efectivament, aquest és el segon. Bueno, ja ho sabeu tots els que heu sigut pares i mares, i de fet sempre es diu que és un canvi, aquest sí que és un canvi quàntic, eh? De 1 a 0 simultàniament. Però bueno, és maco també poder-los integrar, no? I trobar-te, avui en dia tenim la sort de tenir una societat que ens permet integrar-los bastant. Fixa't que estem ara fent una entrevista tu i jo amb un nadó en braços, no? Jo crec que això fa anys potser era inconcebible. En canvi, ara doncs hi ha molta gent que ens posa moltes facilitats realment a les mares.
Però tu sents que has hagut de fer renúncies o com que tens aquesta vessant quàntica que aconseguis estar amb ell i estar sense ell i per tant...
Exacte.
Perquè avui t'ha fallat la verdadera, però...
Exacte, però això jo penso que és propietat de moltes mares, eh? Segur que si ens estan escoltant diuen, bueno, això del principi de superposició sí que ho porto a la pràctica perquè sembla que estem fent mil coses simultàniament, no? Però bueno, la veritat és que sí que és cert que s'han de fer renúncies a certes coses. La vida no és la mateixa que quan estàs sol, però sí que són renúncies que fas de tot cor, vull dir, tot són etapes en aquesta vida, no? I s'han d'abraçar i acceptar com arriben en el moment en el que arriben.
Però fins a quin punt tu creus que la maternitat de vegades pot arribar a limitar, a posar més obstacles a l'hora de seguir el curs d'una professió com la teva, no? I a més tu, que t'has dedicat a una professió que normalment ha estat més feta per homes que per dones, no? Que és la ciència.
Cert. Bueno, de fet, sí que és veritat que potser hi ha més predominació masculina, però sí que és cert que hi ha moltes científiques molt rellevants. Més que res, el que sí que ens hem trobat, Elisabet, trobo jo, és que hi ha molt poca visibilitat de les dones científiques. Quelcom que està canviant ara, afortunadament, que jo penso que tots aquests programes que estan fent per aprofitar que les nenes i les nostres joves es dediquin més a la ciència o a les STEM, no? Jo penso que un dels esforços prioritaris que hauríem de fer és precisament dotar de rols femenins. I comença a fer-se dintre del món de la ciència, eh? Per exemple, la directora del CERN és la Fabiola Gianotti, per primera vegada és una dona. Jo penso que totes aquestes coses i que comencin a sortir les dones també com a divulgadores, no? Que comencin a estar en el punt de mira de la gent, que farà o ajudarà que canviï una miqueta aquest concepte de científic. Perquè segurament, si ara demanem als oients que tanquin els ulls i s'imaginin un científic, el que els hi vindrà al cap és un senyor amb una bata blanca, els cabells blancs, no? I tots tirats cap amunt. En canvi, si aconseguim que aquesta imatge vagi canviant mica en mica, no? I les dones també formem part com a científiques d'aquest imaginari col·lectiu, serà aleshores quan moltes de les nostres nenes se sentiran identificades i escolliran també aquest camí.
Quins referents vas tenir tu com a dones científiques?
Mira, jo me'n recordo, tinc un record molt vívid, de quan era petita, quan vaig decidir, no?, que volia fer-me científica. Jo estava a l'escola, a primària, i va caure un llibre a les meves mans.
Per casualitat, no?
Una altra vegada, veus, fixa't. Les meves mans, i era sobre la biografia de científics, i estava la vida d'Albert Einstein, estava també la de Marie Curie, Pasteur, entre d'altres. I recordo que em va impactar i vaig pensar, ostres, mira la vida d'aquestes persones, com ha impactat, no?, a la societat, i t'hi vaig pensar, mira, doncs jo també vull ser científica. A més, hi ha una curiositat, és que aquest llibre estava il·lustrat per la Pilarín, per la Pilarín Vallès. I, mira, ara fa uns anys vaig fer un llibre, precisament, L'univers a la mà, que era il·lustrat per la Pilarín, que jo me recordo que quan ens vam trobar li vaig dir, mira, Pilarín, li vaig explicar aquesta anècdota, li vaig dir, així s'ha tancat el cercle. No, ara jo he fet de científica i faig un llibre i, a més, està il·lustrat per tu. Però ja sabeu que la Pilarín és molt sàvia. I em va dir, no, Sònia, no és un cercle que es tanca, això és una espiral. Diu, perquè segur que això anirà per a mans de més nens i nenes que s'inspiraran, voldran ser científics i així seguirem. Doncs mira, fixa't que aquella va ser per mi, jo recordo, una espurna primera que es va engegar. I, bueno, sí que és veritat que hi havia el rol de Marie Curie, no?, que potser també és el que em va ajudar a sentir-me més identificada, però sí que és cert que, mira, jo vaig tenir la sort de tenir uns pares que em van dir que jo podia fer el que volgués, no pel fet de ser dona, sinó pel fet de ser persona, no? Ni tan sols ells van intentar inculcar-me que hi havia una diferència. Jo crec que això em va engrescar també fins i tot a poder-me sentir identificada amb científics homes.
La humanitat ha de descobrir que el món que els envolta és més màgic del que s'imaginen. Si no és així, acabaran per destruir-se. El Duent, la porta dels tres panys.
vas aprendre del pare i de la mare? Que et van, tu ara deies, em van fer entendre que tot era possible, no?, com a persona, però de cadascun, què diries que vas rebre?
Mira, el meu pare, jo crec que una de les coses que m'ha transmès és aquesta alegria, la passió. És una persona totalment optimista, el truca si sempre diu, mira quin dia tan fantàstic fa. De fet, sigui el que sigui, sempre està feliç. I ma mare és una persona superorganitzada, superestructurada, que jo crec que una miqueta aquest és el mix que fa un bon científic, no? La disciplina i estar ben disciplinat i ben estructurat, però per altra banda la creativitat, l'alegria i la passió. Jo penso que aquesta barreja dels dos potser és el que m'ha alimentat a ser com sóc avui en dia.
Com eres tu de petita? Ja tenies aquesta curiositat del perquè de les coses, l'univers, les estrelles, tot això ja bullia pel teu cap?
Home, jo ho tenia, certament, però jo penso que tots els nens ho tenen. De fet, l'altre dia llegia que un nen de 4 anys fa una mitja de 473 preguntes al dia. Jo segurament, si tenim nens petitons a casa, ho podrem estar vivint. Però fixa't que el que acostuma a passar és que, com a adults, el que fem és que tanquem o tallem aquestes preguntes, no? Perquè moltes vegades són preguntes, Elisabet, que són preguntes fonamentals, no? Per exemple, per què la Terra rodona? O per què la gespa és de color verd? No? Si et fixes, són preguntes que, com a adults, moltes vegades diem, ostres, i de quina forma vols que sigui, o de quin color vols que sigui, que vés a jugar, no? Però si et pares a pensar, són preguntes fonamentals, són preguntes que probablement ni tan sols en sabem les respostes. Amb la qual cosa, jo diria que el que hauríem de fer és una miqueta, en lloc de tallar les ales, no?, en aquests petits exploradors que ja són els nens petits, que ja ho som tots, que som científics, petits científics, doncs fomentar aquestes preguntes i respondre, ostres, per què la Terra rodona? Doncs molt bona pregunta, no sé la resposta. Vinga, anem plegats, investiguem i anem a trobar la resposta. Per tant, crec que és l'únic que hauríem de fer perquè els nostres petits tinguessin aquest esperit científic, no? Poder i simplement fomentar o no tallar aquesta passió per preguntar-se coses.
Bueno, també es desperta en vocacions. Jo recordo que hi havia un programa que era el Cosmos del Carl Sagan. Jo recordo que hi va haver una època que volia ser astronauta, influenciada per totes les coses meravelloses que ell deia sobre l'espai, i que pensava que l'única manera de veure-ho de més a prop, perquè ell era fascinant com ho explicava, era arribar a ser astronauta, i finalment, com pots veure, no vaig acabar sent astronauta, no? Però també es desperten, no?, les vocacions. Com es poden despertar les vocacions dels joves?
Mira, jo penso, per exemple, has ficat un exemple ideal, que és el Cosmos de Carl Sagan, la generació meva de científics, i aquests, fins i tot alguns que em van precedir, van ser molt influenciats per aquest Cosmos de Carl Sagan. Quina toseta! Com despertar aquestes passions? Mira, ell ho va fer molt bé. Ell, a part de científic, gairebé era poeta. Tenia una capacitat de narrar, de ficar-te en les històries, d'apassionar-te, no?, per com funcionava el... Mira tu mateixa, dius que volies ser astronauta,
sí, sí,
no?, per anar a conèixer les estrelles de que ell et parlava, els mons, els orígens. Jo penso que si algú té la ciència, i per això és fàcil despertar vocacions, és que et dona la capacitat de meravellar-te, no?, et dona un context, el d'on venim. Són preguntes que s'ha fet la humanitat des de la nit dels temps. En el qual jo penso que amb la ciència tenim un gran potencial per motivar i crear vocacions en els nostres petits, no?, sobretot quan la ciència pren vida, com aconseguia fer el Carl Sagan. I, mira, una vegada em preguntaven què haurien de fer els mestres, no?, per transmetre bé la ciència, i la meva resposta no va ser buscar més recursos, no és res, va ser agafeu un contocontes. Ensenyeu a explicar contes, a narrar històries, a fascinar, i fiqueu-hi la ciència a dintre, no? És a dir, expliqueu-la dotant de context, perquè el que acostumem a fer amb la ciència és el record que tenim tots segurament de quan fèiem batxillerat o quan anàvem a l'escola, és que ens quedem en porcions, és com si es fes a trossets, no? Agafes la cèl·lula i només mires pedacets de la cèl·lula, agafes una equació i troba la X, no?, que tu dius, diantre, que és equacions diferencials, dius, però si la X no vol ser trobada, deixa-la en pau, no? A mi què m'expliques? I jo penso que per això ens queda aquesta sensació de que la ciència és difícil o que no ens diu res. En canvi, si dotéssim la ciència d'aquest context que ja té, no?, si ens expliquessin que aquestes equacions diferencials ens descriuen per què brillen les estrelles o el nostre sol. Si quan estudiem les cèl·lules, doncs parléssim de les cèl·lules mare, de tots els tractaments que hi ha, no? De les tecnologies, de fins i tot de les implicacions ètiques que tenen.
Clar, jo t'escolto i a mi m'està enamorant la ciència, però diria que no és la manera que se sol explicar la ciència. Segurament hi haurà mestres concrets que sí que ho estaran fent i que la passió personal que visqui un mestre pot transmetre això. Jo t'he de dir per això que he fet una mica de recerca entre els companys del Pol, que va a l'institut, té 15 anys, i a vegades els dic, feu-me preguntes sobre el tema que anem a parlar. Feu-me preguntes sobre física quàntica. Física què? I he pensat, ui, anem malament.
Sí, sí que és cert que en aquest país tenim una miqueta de desavantatge, eh? Molta feina per fer a l'hora de tenir una cultura científica bastant forta. No? Anem una miqueta enrederits amb altres països, no? Com a societat hauríem de demanar, fins i tot en els nostres polítics, als mitjans de comunicació, a l'educació, que es treballi per aquesta cultura científica. No només per tenir científics, no? Aquesta idea de, bueno, jo sóc de lletres i justifiques ja no saber-ne, a mi sempre m'ha ficat els pèls de punta, no? Perquè dic, aquesta escissió que s'està fent de l'ésser humà entre humanisme i ciència és molt perjudicial i necessitem tenir una societat amb una forta cultura científica, fins i tot les persones humanistes. De fet, s'haurien d'establir ponts ja entre humanisme i ciència. Pensa que l'educació, Elisabet, això de ciències i lletres, ve des de l'edat mitjana, de quan fèiem el quadrivium i el trivium, no? Retòrica, no me'n recordo ara quines assignatures eren, però era quan s'havia fet aquella separació. I jo penso que l'edat mitjana ja l'hem deixat bastant enrere, eh? Per tant, jo sí que penso que la ciència hauria de reivindicar el seu lloc a la cultura, al costat de la música, de la poesia, de les arts, no? I ocupar el lloc que li correspon al seu costat.
La física quàntica està permanentment al nostre voltant i té la capacitat d'obrir la nostra ment a noves realitats. Sònia Fernández Vidal.
I amb aquests joves que van posar ulls com taronges quan els hi vaig dir que és la física quàntica, com els explicaries tu, de fet, en aquestes tres històries de La porta dels tres panys? Ajudes a entrar d'una manera molt amena, molt emocionant, com una aventura en qüestions científiques del nivell, no? Com s'explica la física quàntica als joves?
Bueno, podem fer una petita definició senzilleta del que és la física quàntica. La física quàntica, bàsicament, és la part de la ciència, la part de la física, que ens descriu com es comporten les partícules fonamentals, les partícules que són més petites fins i tot que els àtoms. I és aquí quan passen aquelles coses que comentàvem abans. Fixeu-vos que tot això va començar a néixer a principis del segle passat, el 1900. Els científics van començar a descobrir que aquestes partícules feien coses molt estranyes. Podien estar a dos puestos simultàniament, podien travessar parets, es podien teleportar, com dèiem abans.
A mi això és el que més m'agrada, això de la física quàntica.
Això és molt xulo. Clar, pensa que nosaltres estem fets d'aquestes partícules fonamentals. No? De fet, ara perquè estem en el parc, però si estéssim en un estudi...
Estem en el parc i aneu sentint que hi ha sorolls perquè passen coses. Clar, no? Ara hi ha vent, ara passa un cotxe de la neteja o de la jardineria, ara hi ha uns altres que salten a corda, és a dir, estem envoltats de sons i de coses que passen en aquest món, en aquest món real, ple de partícules.
Quàntic, efectivament. Clar, una de les coses més curioses és, mira, veus aquests que estan saltant ara? La qüestió és, podrien en lloc d'haver de saltar la corda, travessar la corda, no? I fer aquest efecte túnel, com fan les nostres partícules, que travessen parets. Una de les preguntes que em fan molt als nens és, per què si nosaltres estem formats aquestes partícules no podem fer aquestes coses tan guais?
I per què?
Doncs és un procés que es diu de coherència, que de fet és un dels protagonistes dels llibres, aquesta de coherència, i és el pas entre la física clàssica i la física quàntica, entre el macrocosmos, és a dir, nosaltres i el nostre dia a dia, que nosaltres ens seguim les lleis de la física clàssica, i el món quàntic. Hi ha una transició, és com si hi hagués una frontera entre els dos mons, però no es coneix exactament on està aquesta frontera ni què és el que passa. És a dir, com les partícules que poden fer aquestes coses tan guais i nosaltres que estem fets d'aquestes partícules, què és el que passa a mesura que es van agrupant les partícules per fer-nos a nosaltres, que ja es perden aquestes propietats tan guais de la física quàntica.
Com ens hem de predisposar per entrar, per posar els peus a la física quàntica? Quina és l'actitud mental per poder fer aquest salt al món de la física quàntica i no quedar xocats i impactats?
El motiu pel que escrivís el llibre de La porta als tres panys, envoltat en un món de fantasia, era precisament per aquesta pregunta que tu em fas. No? Quina ha de ser la nostra disposició mental a l'hora d'endinsar-nos en aquest món tan estrany? Per mi la fantasia, per exemple, la màgia, és una de les maneres que evita
que ens estem tota l'estona dient això és impossible, no? Perquè clar, quan ja entres amb el callat de la fantasia, és com si acceptessis molt, molt més les coses. Per altra banda, per exemple, a la Porta dels Tres Panys també hi ha molts enigmes. Són aquests enigmes de pensament lateral, per exemple...
Com els coens,
serien. Exacte, com petits coens, no? O com punxaries un globus amb una agulla sense que explotés. Una pregunta com aquesta.
Jo no ho dic perquè ja m'ho he llegit i ja ho sé, per tant, penseu no una mica, penseu o busqueu el llibre.
Però, veus, per exemple, la resposta a aquesta pregunta és un d'aquests exercicis de pensament lateral. No? Per què estan ficats aquests enigmes al llarg del llibre? Estan ficats precisament, expressament, no? I és perquè quan estimules el pensament lateral t'obres en aquesta creativitat. Com dèiem abans, el món quàntic, els fenòmens de la física quàntica, són tan antiintuïtius que si et quedes atrapat en la part racional és molt difícil que aconsegueixis entrar. En canvi, si comences a estimular aquest pensament lateral, no? Aquest pensament creatiu, que és el que s'aconsegueixen amb aquests enigmes, pum, aleshores per aquí ja pots entrar i començar a acceptar coneixements nous.
En arribar a Eixample m'enviaran una altra vegada al meu món, oi?
Espero que sí, que et podrem retornar a casa teva sense perill.
Pensava que podríem entrellaçar-nos, si et sembla bé. Així, tot i que visquem en mons separats, podrem seguir units, com les partícules entrellaçades de què em va parlar la Irina. Tindríem una connexió especial.
La fada va riure en sentir aquelles paraules.
Per què et rius de mi?
Va preguntar en Nico, més avergonyit que molest. No t'enfadis. Els nostres mons no estan tan separats com creus. En realitat, tu i jo ja estem entrellaçats.
Ah, sí?
En l'instant del Big Bang, l'origen del cosmos, totes les partícules van néixer juntes. Per tant, entrellaçades. Tot el que existeix a l'univers s'ha format a partir d'aquelles partícules. Així doncs, estem entrellaçats amb tot el que ens envolta. Els arbres, les persones, fins i tot les estrelles.
Aleshores, tots estem relacionats amb tots?
Qualsevol cosa del que fem als altres o a la nostra Terra ens afecta molt més del que vosaltres, els humans, us arribeu a imaginar. Per això, els xinesos diuen que l'aleteig d'una papallona es pot sentir a l'altra banda del món.
Tant de bo que els adults entenguessin això que dius, Kiona. De segur que es comportarien d'una altra manera amb el nostre planeta i no es feririn els uns als altres.
La fada va sospirar. Ja ho sé. És una de les raons per les quals era tan important que travessessis la Porta dels Tres Panys. Si volen salvar el seu món, els humans encara han de comprendre moltes coses. Però bé, anem a dormir. Demà ens espera un dia molt mogut.
No em fas un petó de bona nit?
La fada va somriure múrria abans de respondre. Ja que hem parlat de l'aleteig, t'hauràs de conformar amb un petó de papallona. Abans que s'adormissin, la Kiona va parpellejar ràpidament mentre fregava la galta d'en Nico.
L'ofici d'educar.
A partir del moment en què nosaltres ens posem en aquesta sintonia, podríem dir, la realitat la veiem d'una manera diferent, veiem més possibilitats.
Home, fixa't, per exemple, que aquest micro que estem agafant, que sembla sòlid, no? Sabem que està fet d'àtoms. Els àtoms, sabeu que tenen un nucli i uns electrons que donen voltes al voltant d'aquest nucli. Doncs fixa't una cosa, si agaféssim el nucli d'un àtom i el féssim tan gran com una pilota de ping-pong, no? Tots heu jugat a ping-pong alguna vegada, doncs ara imagineu que fiquem aquesta pilota de ping-pong al centre del Camp Nou, del Camp del Barça. Els electrons serien més petits que la punta d'una agulla i estarien donant voltes per les últimes de les grades. Tota la resta, és a dir, les porteries, la gesta, els seients, seria espai completament buit.
Donem una mica de temps a l'Apolo perquè et faci saber la necessitat que ha de tenir ara.
Està reclamant aquest espai buit, sí. Tant d'espai buit.
Clar, ara vindria a preguntar-te què has descobert amb la maternitat. De tu mateixa.
Clar, tot això que estàvem dient era precisament de la realitat.
Clar.
Aleshores, fixa't, que tant l'Apolo, ara que jo el tinc aquí en els braços, que estava plorant...
Clar, ara l'Apolo està fixant-se amb el tècnic, amb el Pep, que està aguantant el micròfon a la Sònia Fernández Vidal. Doncs li agrada el micròfon de Catalunya Ràdio. Ves que no acabi sent periodista, eh?
Ah, veus?
Que deixi la ciència de banda.
Fixa't que potser l'hem inspirat, amb aquesta entrevista d'avui, quan deies abans, aquestes coses s'impacten.
Després aniré al darrere dels micròfons. Què has descobert, tu?
jo ja tenia una fascinació pel que era el cosmos, l'univers, ara s'ha transformat molt en una fascinació amb el que és la vida, no? Bé, mires aquests ulls d'aquests recint nascuts, no? Que encara tenen aquesta llum especial, que és com si vinguessin d'una altra banda, no? Realment, encara no han aterrat. Aquest Apolo, precisament de la missió Apolo, sembla que encara no hagi aterrat a la Terra al 100%.
Potser sí que ell anirà a la Lluna, jo no hi vaig anar, però ell sí que hi anirà.
Potser se'ns fa astronauta, home, faria honor al seu nom.
Oh, i tant.
Aquesta fascinació per la vida, jo penso que és una de les coses que qualsevol mare pot gaudir.
T'agradaria, tu, suposo, explicar-los la ciència des de ben petits.
Home,
com
jo ho faig,
explicar la ciència des de ben petits? És a dir, fixant-nos en qualsevol petita meravella, en un passeig, com estem fent avui, en un parc, com podem transmetre aquesta ciència a les nostres criatures?
Mira, ja des que són molt petits, i jo ho he fet molt amb l'Atlas, que és el seu germanet de 2 anyets, observar. Ensenyar-los a observar, perquè a partir d'aquí és quan ells ja es fan preguntes, no? Fins i tot amb una porta, jo me'n recordo que el seu germanet...
De fet, bon observador és, perquè no para de mirar el micròfon de Catalunya Ràdio.
Ho fan, clar, però tots els nens són així de científics. Per exemple, es queden fascinats com funciona el pany d'una porta quan són petitets, quan tenen un any. Algo tan senzill, clar, és que una de les coses que perdem els adults i aquests nens encara tenen és que els hi fascina a tots. Com perdem la fascinació fins i tot pel pany d'una porta i dir, ostres, com funciona això, quin mecanisme hi ha darrere, quina cosa més meravellosa. No? Ara l'Apolo, si el veiéssiu, els oients està mirant amb uns ulls com plats al micro.
Però no? El que és bo és que la mare també ho fa quan ho explica, no? Com es fa per mantenir aquesta fascinació per la realitat que a vegades tu dius que perdem quan ens fem grans, no?
Probablement aquest és un dels regals que sí que m'ha donat la ciència. No? Abans, quan dèiem què és el que m'havia donat, no? I us explicàvem lo buit que està tot plegat, no? A mi em sembla...
Lo buit que està tot plegat, a veure, explica'ns això, lo buit que està tot plegat.
Bueno, aquest àtom que dèiem, ficàvem aquest exemple, no? Reprenent l'exemple abans que l'Apolo se'ns fiqués a plorar, com aquest nucli seria del tamany d'una pilota de ping-pong i estaria en el centre del Camp Nou i els electrons donarien voltes per les últimes de les grades, fixeu-vos que tota la resta és espai buit, no? Un 99,9999% de l'àtom està buit. Però això què significa? Que també nosaltres ho estem. De fet, si agaféssim totes les partícules fonamentals de tota la humanitat, tots nosaltres que estem sobre la Terra, i els ajuntéssim, tots nosaltres, tota la humanitat, cabríem un sol terró de sucre. És a dir, imagineu-vos si hi ha espai buit.
Clar, sí, que estem buits. Podem afirmar que estem buits.
O que el buit és essencial. Efectivament. Clar, tu em preguntes com t'ha afectat això en la vida o en la manera de seguir fascinant-te, no?, per allò que veus. Jo penso que en el moment en què t'adones que aquest micro que tinc a davant, que sembla tan sòlid, o que el banc on estàvem abans sentades, que sembla tan sòlid, està en 99,999% buit. I com la nostra percepció, no?, ens dona una visió completament diferent de la realitat, o com la realitat científica és molt més meravellosa i fascinant del que ens diuen els nostres sentits.
Sònia Fernández Vidal, et convido, perquè estàs aguantant la criatura, que seiem en un banc buit. Espero que el banc buit ens pugui sostenir i que no caiem al terra, perquè et veig carregant el teu fill Apolo i ha de ser pesat, això.
Bueno, com que està 99,999% buit, em faig la idea de que no pot pesar.
De fet, estem fent una entrevista buida. No sé, com que ja estem...
Buida i ben plena, eh?
Sí, clar, clar.
No es pot ser un bon científic sense ser un bon humanista. Sònia Fernández Vidal.
Avui som al Turó Parc, som en un parc, descobrint què és la física quàntica a l'Ofici d'Educar amb la Sònia Fernández Vidal. Tu fas un link entre l'espiritualitat i aquest món, ara quan ens deies, no?, quan veig una criatura que sembla que vingui amb una llum diferent, a què ens convida la física quàntica?
Bueno, jo crec que és precisament el que no ens pot convidar la física quàntica. És a dir, i m'explico, la física quàntica ens descriu aquest món fonamental de partícules, que és el que la base de tot el món, de tot el que es construeix al nostre voltant, que està fet aquestes partícules i es comporta d'aquesta manera tan estranya. Però, clar, arriba un moment que la física quàntica ja no dona més respostes, no? El per què es comporten així, per què nosaltres no. No dèiem abans que encara no tenim respostes a aquestes transicions. I jo crec que, precisament, les coses que no ens respon són aquelles que ens conviden a anar més enllà, no? Més enllà de la física, la metafísica, la filosofia o l'espiritualitat, com bé dius, no?
Una de les preguntes que jo no vull deixar-te de fer avui, perquè diríem que me l'he fet des de petita... i me la segueixo fent, i encara crec que no he entès bé el concepte, és el concepte dels forats negres. Jo tinc un problema amb els forats negres i m'agradaria que m'expliquessis què coi és això dels forats negres.
Sí que és veritat, que t'anaves per estornar-te, que és molt, eh?
I que, a més, jo vull arribar a casa avui i dir-li als meus fills: nens, voleu que us expliqui què són els forats negres? I avui podreu fer, i amb termes de rigor.
Vinga, per anar cap als forats negres, primer explicarem el que és el teixit de l'espai-temps. El teixit de l'espai-temps, que és quelcom que va unificar Albert Einstein, funciona de la següent manera. Bueno, imagineu que fos un matalàs gegant. Oh? I en aquest matalàs gegant, o per exemple el que ens passaria a nosaltres, si tu estàs dormint amb algú molt més corpulent que tu, passaries tota la nit rodant cap a la persona més corpulenta. Doncs amb aquest matalàs de l'espai-temps, del cosmos, funciona una miqueta igual. De fet, el Sol, si el fiquem enmig d'aquest matalàs gegant, es fonsaria aquest matalàs. I la Terra, que està al seu voltant, és així que començaria a donar voltes al voltant del nostre Sol.
Espera, donem temps.
Ara que parlàvem
del Sol, i ara em fa recordar, mentre ell plora desconsoladament, dient: per què no sóc jo el protagonista avui d'aquesta entrevista i en lloc de la meva mare? Un altre concepte que et demanaré quan acabis amb el dels forats negres és la percepció del temps segons la física quàntica. A mi m'agrada molt això de pensar que si pugés amb una nau i anés a la velocitat de la llum, el temps passaria per mi més a poc que per tu, Pep, que quedaries a la Terra pel nostre tècnic. Llavors, jo vull que m'expliquis això perquè és un concepte molt interessant.
I tant. Seguim amb el forat negre. Visualitzeu aquest matalàs que dèiem de l'espai-temps on te ficàvem el Sol i doblegava l'espai-temps. D'aquesta manera la Terra dona voltes al voltant del Sol. Doncs ara imagineu que en lloc del Sol fiquem una cosa més pesada. Què passaria amb aquest matalàs? S'esfonsaria més. I ara quelcom encara tres vegades més pesat. S'esfonsaria més. I així, fins que aconseguíssim quelcom com els forats negres, que són les coses més denses, però també més petitones que hi ha en l'univers. I el que fan és que aquest matalàs, aquest teixit de l'espai-temps que és flexible, el que fa és que s'esfonsa, fins que finalment es fa un forat. Aquests forats negres. I, de fet, se'n diuen negres perquè res pot escapar de l'atracció gravitatòria d'aquests forats negres, ni tan sols la llum. Per això se'n diuen forats negres.
Passem al temps, a la concepció del temps i aquesta concepció diferent del temps en funció de la velocitat que portes, no?
Efectivament, de fet, aquesta va ser la contribució d'Albert Einstein amb la seva teoria de la relativitat, de la relativitat espacial. El que ens va ensenyar és que el temps no és quelcom absolut, no? De fet, tots pensem que coneixem molt bé el temps, però en realitat és un gran desconegut. I sempre pensem que el temps és el mateix a tot arreu. Però Einstein ens va demostrar que això no és així. De fet, el temps passa més a poc, depenent de la velocitat a la que ens movem.
Ara, per exemple, el temps ens passa a poc, perquè com que l'Apolo plora de nou... Una de les coses que segur que com a mare has après és a tenir paciència...
Ostres,
a relativitzar,
això sí que
a riure davant de...
Perquè el temps, amb un nen petit, tots sabeu que és superrelatiu. Saps que aquest problema que tenim de no entendre el temps és dels adults, perquè els nens, vaig llegir l'altre dia que fins als 6 anys són atemporals, no tenen concepció del temps. No? Per exemple, si a l'Apolo li demanem que esperi 5 minutets,
ell no ens farà cas.
Només existeix el present.
Si ajuntéssim tots els àtoms dels més de 7.000 milions de persones que habiten la Terra i cabrien en un terròs de sucre. Sònia Fernández Vidal.
Et donem una mica de temps perquè el consolis una mica.
Doncs mira, per l'Apolo... Efectivament, és completament diferent, tan diferent com que ens acaba de quedar completament
adormit. I ho celebrem perquè ens agrada molt escoltar-lo, però també volem acabar d'escoltar...
Bueno, l'escoltarem.
Tot el concepte aquest del temps, que ens interessa molt.
Clar, doncs, per exemple, així com ells no tenen sentit del temps, nosaltres, els adults, sí. Però quin és el sentit realment que tenim del temps? Perquè tots diem que sí que sabem el que és el temps valor, no, no es pot jugar amb el temps, etcètera, etcètera. Però... el temps és quelcom bastant més misteriós del que ens imaginem moltes vegades. De fet, el que dèiem, l'Albert Einstein va ser un dels primers a puntualitzar-ho. Aquesta idea de que el temps és absolut i que un rellotge funciona igual aquí que a una altra banda del cosmos, o ja es mogui o s'estigui parat, ell va demostrar que no és així. De fet, quan més ràpid et mous, com dèiem abans, més a poc passa el temps. Però també fins i tot no només el temps de fora, sinó també el temps per tu. Per exemple, si t'estessis movent a velocitats properes a les de la llum, el teu cor també bategaria
més a poc, és a dir, el temps per tu estaria passant
clar,
més
i
lentament.
I ara que sentíem, escoltàvem ocells, la percepció dels temps per un ocell, suposo que ells estan fora del temps.
Bueno, m'imagino que també deuen ser temporals, jo això sí que, no ho sé, haurem d'aprofitar algun biòleg perquè ens ho expliqui, o algun neuròleg, aviam si passa exactament com els nens, que també viuen, però això també tenen una sort, Elisabet, perquè viuen el present,
sí.
No? Perquè nosaltres moltes vegades estem més segrestats pel futur i pel passat que no pas pel present.
I tant. Avui som amb l'Ofici d'Educar fent un passeig amb la Sònia Fernández Vidal per descobrir la ciència i, sobretot, la física quàntica. Hi ha una anècdota que la Sònia Fernández Vidal li permet explicar al món de la física quàntica.
Bueno, és una anècdota tan trista com inspiradora, i és que farà qüestió d'un any i mig em van contactar uns pares que el seu fill tenia una malaltia terminal, era un càncer molt estrany cerebral, i li quedava pocs mesos, fins i tot setmanes de vida. I ell estava molt angoixat perquè necessitava saber què passava amb les seves partícules. És a dir, fixa't que quan va poder demanar aquests últims desitjos, no? Que normalment els nens doncs, volen veure els seus actors o jugadors de futbol, ell volia un físic quàntic, precisament per plantejar-li aquestes preguntes que el neguitaven. Què passarà amb les meves partícules quan jo mori? Estaré sol? No? Aleshores, jo vaig fer un parell de viatges a Madrid per reunir-me amb ell i amb la seva família i vam estar parlant de forats negres, de física, de ciència, era un nen superintel·ligent. I va arribar el moment de la física quàntica i aleshores li vaig explicar el concepte de l'entrellaçament i li vaig dir que quan dues partícules havien estat juntes, per molt que desapareixin una a la banda de l'univers, l'altra a la banda de l'univers, seguien sempre amb aquesta connexió especial i que precisament això, per exemple, és el que ens fa la teleportació. Que a més li anava donant dades dels experiments i tot i m'escoltava amb adelit. I aleshores vaig aprofitar i li vaig dir, bueno, tu pensa que amb els teus pares i la teva germana has estat molt de temps interaccionant. Per tant, les vostres partícules estaran entrellaçades. Per tant, vagis on vagis, sempre seguiràs entrellaçats amb ell. I li va impactar tant que, mira, fins i tot tota la família es va fer unes polseretes amb un àtom que portaven els quatre de la família amb els àtoms entrellaçats. Es va crear el seu propi relat, no?, per poder entendre i acceptar la mort imminent, aquest trànsit que havia de fer ell.
La física quàntica està permanentment al nostre voltant i té la capacitat d'obrir la nostra ment a noves realitats. Sònia Fernández Vidal.
Avui a l'Ofici d'Educar parlem amb la Sònia Fernández Vidal, parlem de física quàntica. Ara que el temps se'ns està esgotant del programa, quin és el missatge que t'agradaria donar?
Bueno, sobretot pels pares i pels educadors, no? Que són molt els que ens estan escoltant ara mateix. Educar en ciència no només és educar en saber resoldre equacions i fer matemàtiques, educar en ciència significa també tenir una ciutadania amb esperit crític, tenir uns nens que el que diem sempre, no sabem quin serà la seva feina del futur, no? Els hem de saber educar a la incertesa. A tenir nens que en un futur seran adults, que se saben fer preguntes, que no es quedin amb la informació dels missatges de Twitter de pocs caràcters, que dintre del que estem vivint avui en dia, no?, de les notícies falses o els fake news, sàpiguen aprofundir, anar a buscar les fonts, preguntar-se, no quedar-se amb la superficialitat de les coses. No? Precisament tots aquests són valors que la ciència pot donar. Per això és el que dèiem abans. La ciència no és només perquè hi hagin 3 o 4 científics, sinó que tots ens podem beneficiar dels valors inherents que té la ciència. Per això és important que tinguem una societat ben educada, amb una forta cultura científica, sobretot els nostres nens, que seran la civilització del nostre futur.
I quin missatge donaries a les criatures, als joves, que tinguin aquesta inquietud, aquesta curiositat, per algun dia potser dedicar-se a alguna de les facetes de la ciència? No? Què els hi diries?
Bueno, que no deixin mai de preguntar-se, que no deixin mai de fascinar-se, que siguin capaços de mirar la Terra fent un zoom cap enrere, no? Mirar la Terra des de la Lluna i ser conscients de que en el cosmos hi ha és molt transcendent i que hi ha moltes més coses com a humanitat que ens ajunten que no pas que ens separen. Si conserven aquesta capacitat d'observar amb amor, fins i tot, diria jo, no?, amb aquesta fascinació, tot allò que ens envolta, des del cosmos fins al nostre parc en el que estem passejant ara o al nostre dia a dia, si són capaços de conservar això i seguir-se fent aquestes preguntes tan bones, aleshores tenen les portes de la ciència obertes.
Per acabar, quina és l'empremta que t'agradaria deixar en aquesta terra a tu com a Sònia Fernández Vidal?
Mira, jo per mi, si aconsegueixo que aquests nens de 9 a 99 anys, aquests nens i nenes de 9 a 99 anys, se'ls engegui aquesta espurna de voler saber més, no? Aquesta espurna de voler seguir aprenent, jo amb això ja em dono buf, però més que satisfeta.
Doncs, moltes gràcies, una forta abraçada, Sònia Fernández Vidal, a tu i a la teva preciosa criatura, l'Apolo, i l'altra que no ha vingut també li fem una abraçada. Gràcies.
A vosaltres, moltíssimes gràcies a tots.
Escolta tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Torna-la a posar.
I acabem l'Ofici d'Educar amb el José Luis Santiso. Torna-la a posar avui física quàntica. Vinga.
Física quàntica, tela marinera, relacionar-ho amb la música.
Què? Què? Va, sorprèn-me. Vinga, t'escolto.
Doncs he trobat un personatge molt original que es diu Alberto Rojo, argentí, físic, doctorat en física quàntica i músic.
Carai.
Allí, eureka, ho has trobat.
Molt bé.
Fins i tot va publicar un llibre que es diu Borges i la física quàntica, el 2014.
Vaja.
Diu coses que m'han agradat molt. Són les seves dues passions, i diu que totes dues són activitats espirituals, perquè una li permet tractar d'entendre com funciona el món, la física quàntica, i l'altra l'ajuda a sentir-se bé amb ell mateix i amb els altres.
Carai.
I aquí, a l'Ofici d'Educar, tot ve de petit. Sembla ser que tot ve de petit, perquè la seva mare i especialment el seu pare el van estimular sempre aquesta curiositat per entendre com funcionaven les coses que l'envoltaven. D'aquí venia tot. I, mentre s'ho anava preguntant, escoltava la música que sentien els seus pares, atents a la música que poseu a casa, perquè això marcarà també els estils o l'aprenentatge musical dels vostres fills. Ell sentia música clàssica i xacareres, aquesta barreja argentina i, bueno, i clàssica internacional occidental. Ell diu que no deixa de ser físic quan fa música i no deixa de ser músic quan fa física, que són dos mons que s'ajuden.
Molt bé. I com sona això que fa?
Una cançó que es diu Qué bonito i que va sortir també d'una frase del gran Borges, superestimat a Argentina. En Borges va dir que el lector senti que està en un món molt estrany, que ell mateix és molt estrany, que el fet de viure és raríssim, que el fet que hi hagi tres dimensions també és estrany, que el foc, que el temps són raríssims. Va dir, si un poeta aconsegueix això, ho ha aconseguit tot.
Qué bonito, qué curioso, qué bonito. Que haya formas, mil estrellas, que haya un sol.
I aquí és quan l'Alberto Rojo va fer aquest qué bonito.
Qué bonito, que haya idiomas, mil maneras de decir amor.
Aquesta capacitat de sorprendre'ns que tenen els nens.
I que conserven alguns adults.
Sí, és important conservar-ho.
Qué bonito que es el ritmo del vals.
I que bonic és fer coses boniques.
Sí.
Com aquest espai que fem per acabar l'Ofici d'Educar cada setmana.
Qué bonito que es el viento en tu pelo.
Doncs amb aquesta combinació de física quàntica i música us deixem avui a l'Ofici d'Educar petons quàntics, que són més potents que els altres, abraçades quàntiques, que segur que us remouran per tot arreu. Fins a la propera. Gràcies, Santiso.
A tu.
Qué bonita que es la luz a la mañana, ver las hojas, ver las ramas y saber que el mundo está reinventando sus antiguas maravillas, nuevos llantos, nuevas risas y este valsecito más.
Joan, ja veus, la física quàntica fins i tot pot servir per consolar i per explicar amb un nen què és la mort, un nen en situació terminal.
Bueno, el coneixement sempre reconforta, no? En principi,
sí.
La física quàntica ens ajuda a conèixer més i el coneixement, en aquest cas, ens permet marxar en pau.
Doncs fins aquí l'Ofici d'Educar, us ho deixem a vosaltres.
Qué bonito, qué curioso, qué bonito. Que haya formas, mil estrellas, que haya un sol. bonito, qué curioso, qué bonito que haya idiomas, mil maneras de decir amor. Qué curioso que haya guerras, que haya treguas, que haya paz. Qué bonito que es el ritmo del vals. Qué bonito que es el viento en tu pelo. Qué curioso que haya cinco dedos, la palabra amigo, que los colores sean como son. Qué bonita es la verdad en tu boca. Qué curioso que haya un principio y un final. Qué bonita que es la luz a la mañana, ver las hojas, ver las ramas y saber que el mundo está reinventando sus antiguas maravillas, nuevos llantos, nuevas risas y este valsecito más. Y este va.